localment també algun punt de la serralada prelitoral. A la resta, cel mig ennuvolat i sol.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia, el cap de Vilavella vacunarà de la Covid el 23 de setembre sense cita prèvia. És la segona jornada extraordinària de vacunació sense cita que es fa a Sant Vicenç. Així es busca facilitar l'accés a la vacuna al major nombre de persones possible. Ja s'ha vacunat el 81,6% de la població vicentina que ho pot fer, és a dir, els majors de 12 anys. Avancem altres notícies en titulars amb Sara Cabrera. La Fundació Bait Altaqafa acull famílies refugiades afganeses.
L'entitat nascuda a Sant Vicenç té en marxa una campanya solidària per tirar endavant aquest acompanyament i ajudar les famílies a llarg termini.
Sant Vicenç dels Horts formarà les entitats perquè detectin violències masclistes.
Es tracta d'ensenyar eines i indicadors per identificar violències masclistes en espais informals on les dones poden rebre ajut en el seu dia a dia.
La il·luminació del Camp de la Barruana es renova per fer-la més eficient i sostenible.
Durant les properes setmanes es canviaran les antigues làmpades per sistemes LED sense que aquestes tasques afectin els entrenaments ni els partits previstos.
I ara la previsió del temps. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Malgrat que la temperatura ha baixat molt lleugerament, continua la xafogor a les comarques de Barcelona i també alguns núvols alts que avui deixaran el cel mig ennuvolat en conjunt. De cara a la tarda també pot créixer algun núvol a punts de muntanya cap a la serralada prelitoral. De fet, a prop del Montseny no es descarta algun ruixat, però més aviat feble i aïllat. La temperatura avui serà semblant a la d'ahir, per tant, continuarà la calor i la xafogor amb valors de temperatura màxima que es mouran entre els 29, 30 o 31 graus. El vent en general fluix, a la tarda bufarà garbí a la costa amb algun cop moderat i de cara al vespre o a la nit no es descarta algun ruixat just enfront de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Eva García, és dimecres 15 de setembre. Ara posem Sant Vicenç al dia. El cap de Vilavella vacunarà de la Covid el 23 de setembre sense cita prèvia. És la segona jornada extraordinària de vacunació sense cita que es fa a Sant Vicenç. Així es busca facilitar l'accés a la vacuna al major nombre de persones possible i accelerar encara més el ritme de vacunació, sobretot entre la població més jove. Serà dijous 23 de setembre a la tarda. Recordeu que la vacuna es posa a partir dels 12 anys.
Les vacunacions es faran per ordre de cua sense cita prèvia de 4 a 8 de la tarda. Les persones que es vulguin vacunar hauran de mostrar el DNI o la targeta sanitària. Només s'administraran primeres dosis de la vacuna i les persones menors de 16 anys hauran d'anar acompanyades de la mare, el pare o el tutor legal. L'Ajuntament fa una crida a la població per aprofitar aquesta oportunitat, especialment aquelles persones que tinguin dificultat per aconseguir cita per vacunar-se o per traslladar-se a altres punts de vacunació. Entre els més joves que es poden vacunar, el col·lectiu de 12 a 19 anys, tenen la pauta completa de vacunació al 64,7% i el 75,8% ja s'ha punxat la primera dosi. En total estan completament vacunades 20.773 persones de Sant Vicenç dels Horts, el 81,6% de la població major de 12 anys, la que ara per ara es pot vacunar. En l'última setmana s'han confirmat només 7 casos de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts. Alhora, ahir hi havia una persona vicentina ingressada a l'hospital per Covid. El risc de rebrot és de 50%. 53 continua baixant progressivament i la velocitat de transmissió del virus és de 0,61. La incidència acumulada a 14 dies és de 88,32, unes dades que situen Sant Vicenç dels Horts en risc moderat, en color taronja, i la corba cada cop més a prop del color verd.
La Fundació Bait al-Takafa acull famílies refugiades afganeses. Les van veure a l'aeroport de Kabul fent l'impossible per sortir del país i salvar la vida. Ara tenen l'empara del programa d'acollida de sol·licitants de protecció internacional. Alhora, l'entitat nascuda a Sant Vicenç dels Horts té en marxa una campanya solidària per tirar endavant aquest programa, i és que la Fundació ha de fer front al 20% dels recursos que es necessiten per acollir les persones desplaçades. La resta de la inversió la cobreixen les administracions. Ara en parlem amb el director de la Fundació Bait al-Takafa, Daniel Ibarz. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya Albert Berna, tècnic responsable del programa d'acollida a sol·licitants de protecció internacional de la Fundació. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes persones procedents de l'Afganistan heu acollit fins ara?
Bueno, nosaltres ara mateix tenim 13 persones.
Quin és el seu perfil? Són famílies? Com és?
Hi ha famílies, tant de famílies com homes també sols, sense les seves famílies, que també algunes d'elles s'han quedat allà.
Què us expliquen d'aquesta situació de marxar del seu país per salvar-se i tenir la família allà? Com ho estan vivint?
Doncs és una situació molt difícil per ells i per elles, perquè, clar, va ser tot molt ràpid per totes. Llavors tenen aquesta sensació de quedar-se també no del tot no satisfets ni contents, és més com buits i buites, no? De no tenir aquestes persones al seu costat, i tampoc el problema de la incertesa de no saber quan podran vindre, perquè l'objectiu de moltes d'aquestes persones és poder estar amb les seves famílies també segures, perquè les persones que han quedat allà estan totalment insegures.
Preveieu que acollir més persones de l'Afganistan?
Diguem, les places que teníem disponibles són aquestes 13. Sí que és, diguem, d'alguna manera creiem que vindran algunes més, però ja no seran tantes com han arribat fins ara, que s'estimen que han arribat unes 2.000 i pico persones. Per tant, sí que és possible que durant els propers mesos acollim algunes famílies més, però no seran moltes més, el que nosaltres preveiem. Donat que l'evacuació de les persones, diguem, no hi ha encara establertes unes vies segures de sortida del país d'Afganistan cap a Europa, no estan establertes, i no sabem si s'establiran, que això és un tema que ens agradaria que s'establissin, aquestes vies segures i ordenades, i, clar, les persones ara mateix estan intentant marxar d'Afganistan cap a Iran i Pakistan. Sabem que estan havent-hi problemes per creuar les fronteres, i això també és una situació que ens preocupa, no? Perquè, com deia Albert, al final moltes d'aquestes famílies volen també regrupar-se aquí a Europa, i la situació està sent bastant complicada. Per tant, sí que ens agradaria que poguessin vindre moltes més, però veient la situació actual creiem que no hi haurà una onada migratòria massa important.
De les que van aconseguir sortir fa unes setmanes i ja van arribar a Espanya, aquestes estan ja totes, no sé si en teniu coneixement, totes en procés ja d'adaptació en les respectives comunitats.
Bueno, clar, nosaltres realment el que sí que sabem és que una tècnica en el nostre programa, una responsable del programa, sí que va anar a Madrid i va veure que sí que hi havia aquesta aquest desplaçament de les persones cap a diferents entitats de la resta d'Espanya. Inclús nosaltres també tenim persones que germanes seves o familiars seves estan en altre punt del país, així que entenem que sí que s'han pogut anar derivant a diferents fundacions i diferents entitats de la resta del país.
D'acord. I com funciona el programa d'acollida? Quin és el paper de la Fundació Bait al-Takafa i quin és el procediment que segueixen aquestes persones acollides?
La nostra fundació pertany a una xarxa d'entitats que es diu Red Acoge. I Red Acoge és una federació estatal, d'acord? I és qui té un conveni marc, diguem, amb el Ministeri d'Inclusió, amb la Secretaria de Migracions, per la gestió del Sistema Nacional d'Asil. Per tant, la Secretaria de Migració sap en tot moment quantes places tenim disponibles totes les entitats que estem dintre del sistema i, per tant, en funció dels llits lliures que tenim, fa assignacions, diguem, directes a les entitats. I d'aquí, doncs, ens van arribant les persones. Per tant, hi ha una coordinació estatal amb la Secretaria de Migracions per la gestió d'aquest programa nacional d'asil.
Ara mateix hi ha un procés d'adaptació. Com es fa aquest procés d'adaptació, com es fa aquest acompanyament i quins reptes tenen per davant les persones acollides?
Doncs el procés és molt lent, també és molt lent perquè, com bueno, s'ha pogut llegir també en diferents, bueno, aquests dies, el tema burocràtic, doncs, és lent. Aquí a, bueno, podem parlar, jo parlo d'aquí, principalment d'aquí de Catalunya o d'Espanya. Llavors, l'acollida, doncs, és un tràmit, sobretot, que necessitem que ells primer facin la seva sol·licitud de protecció internacional a la, bueno, a la Policia Nacional, perquè després ja, quan ells poden obtenir el seu número d'identificació d'estranger, aquí ja es pot començar a fer tots els tràmits d'empadronament, de poder anar al CAP, no, de poder començar a fer, bueno, el tema de també cursos de sociolingüístic, i aquesta és la principal idea, no, també l'adaptació a la nova realitat, bueno, la nova cultura també, perquè és realment molt diferent quan ells ens expliquen com vivien allà, no, tot el tema de transport públic, autobusos, metro, tren, clar, això és per tots i totes una novetat molt gran. Llavors és un procés realment més lent del que també a ells i a elles els agradaria, no? Perquè moltes venen amb la intenció de començar els primers dies, ja deien de començar a treballar, que volien ja... que quan podien començar a treballar, no? I era com, bueno, aquí va tot potser més a poc a poc, necessitem que va tot com molt, molt burocratitzat, no? Amb el tema de documentació per poder fer-ho.
I quan podran començar a treballar?
Doncs aquí, amb les persones que són sol·licitants de protecció internacional, en el moment que elles fan aquesta entrevista que t'he comentat de sol·licitud, són 6 mesos, des d'aquell primer dia, els 6 mesos següents, quan fa 6 mesos, ja tenen la situació legal per poder treballar. És a dir, una empresa podria contactar aquestes persones. Però entre mig de dotació hi ha el tema de l'aprenentatge de la llengua, bueno, saber tot una miqueta la dinàmica i l'estructura social de Catalunya i legal també a nivell d'empreses.
No sé si hi ha menors entre les persones que heu acollit a Vall d'Altacafa, i en cas que n'hi hagi, si han pogut començar el curs aquesta mateixa setmana, o quina és la situació, quina previsió hi ha?
Doncs sí, hi ha menors d'edat, i justament dilluns van començar l'escola. Va ser una feinada molt gran i finalment en tota aquesta feinada, però van poder començar dilluns l'escola, sí.
I què tal? Què expliquen del seu primer dia d'escola? Bé, avui és el tercer. Què expliquen, sí, d'aquesta experiència?
Doncs molt contenta, la veritat, perquè s'està fent una acollida, estan anant en la primera franja, no, sobretot pel tema del matí, i molt bé, veritat que, bueno, hi ha algunes, no, que les ha costat més, però en general és com molt contenta. Estaven super il·lusionades el primer dia quan vam anar a comprar el tema del material escolar. Bueno, va ser molt bonic perquè la seva cara tenien els nens molta, molta felicitat, i bueno, és veritat que a poc a poc el tema de la llengua, doncs, quan aniran adquirint serà més fàcil, però de moment molt bé.
Segur que són dels primers que aprenen a relacionar-se, la canalla. Són nenes i nens?
Sí, hi ha nenes i nens, sí.
I la gent que vulgui ajudar ara als afganesos, a les afganeses que tenim més a prop, com ho poden fer?
Doncs ho poden fer a través de Bizum, d'acord? El número de Bizum és el 03463.
03463. D'acord, i poden fer les seves donacions aquí. Perquè deia al principi, el 20% dels recursos que es necessiten per acollir aquestes persones desplaçades, aquest 20% dels recursos van a càrrec de la Fundació Vall d'Altacafa.
Correcte, és a dir, sobretot hem d'entendre que l'acollida d'aquests sol·licitants de protecció internacional no finalitza un cop queda resolta la seva sol·licitud d'asil, perquè recordem que una vegada es denega o s'accepta la seva sol·licitud d'asil, normalment aquestes persones han de marxar del programa. Però la seva situació de vulnerabilitat no acaba amb la resolució de la seva sol·licitud d'asil, sinó que acaba quan aconseguim erradicar la vulnerabilitat de la persona. Però això són moments diferents. I, per tant, hem de continuar acollint amb fons propis, una vegada rebem la resolució del Ministeri, a totes aquestes persones. I d'aquí, no?, doncs la crida a la ciutadania per continuar recolzant aquestes persones fins que aconseguim que la seva vulnerabilitat, doncs, quedi extingida d'alguna manera.
Quant de temps calculeu o acostuma a trigar la resolució d'aquestes situacions de les peticions d'asil? Quines perspectives hi ha i quines perspectives poden tenir aquestes persones això quan acabi el programa d'acollida?
La resolució d'asil ha anat variant, diguem, el temps en resoldre la sol·licitud d'asil ha anat variant durant el temps. Vam arribar fins a 18-20 mesos, diguem, per la resolució, i a dia d'avui aproximadament el Sistema Nacional d'Asil està trigant uns 6-7-8 mesos en resoldre la sol·licitud. Per tant, hem de pensar que moltes persones, després de 6 o 7 mesos, quan reben la denegació, hem de recordar que pràcticament totes les persones que sol·liciten l'asil són denegades, i per tant, 8 mesos després, encara moltes d'elles no han superat la seva situació de vulnerabilitat. I encara i així han de marxar, diguem, del Sistema Nacional d'Asil, i és aquí on la solidaritat, no?, i el compromís de les entitats socials i de la ciutadania entren en joc. I és aquí on necessitem el recolzament de tota la ciutadania.
Que no sigui flor d'un dia únicament aquesta atenció, aquesta preocupació, cal continuïtat, perquè és això, l'arrelament, l'adaptació i el futur, doncs, van molt més enllà d'aquesta primera fase. Com valoreu la resposta internacional d'Europa, d'Occident, no?, a les societats que s'emmarquen en aquesta denominació davant de la situació a l'Afganistan?
Bueno, la resposta ha estat molt, molt variada, però sí que és veritat que nosaltres des de Baita Altacafa i des de Retacoge creiem que cal un canvi en la concepció. És a dir, al final la migració és un tema que és complex, és un tema que, diguem, està incrementant, o sigui, la mobilitat de les persones a nivell mundial està incrementant, i per tant cal un enfoc diferent. És a dir, hem d'entendre que la migració no és un problema d'altres països sinó d'Occident, i per tant és un problema global, igual que el medi ambient. Doncs ja hem fet un canvi de concepció i entenem que és un problema global, hem d'entendre també que la migració és un tema global. La resposta, per tant, davant de la crisi d'Afganistan, entenem que no ha de ser únicament, diguem, que el Pakistan i Iran acullin aquestes persones, perquè també, a més, sabem que no està sent fàcil l'acollida o no estan facilitant l'accés als països de Pakistan i Iran d'aquestes persones. Hi ha d'haver-hi una resposta integral, és a dir, tots i totes ens hem de comprometre, és un problema global, i per tant la solució radica en que aquesta acollida d'aquesta crisi ha de ser una acollida global. I per tant hem de fer un canvi de concepció i d'entendre que aquesta resposta per aquests problemes ha de ser una resposta global. I a dia d'avui no s'està fent així, sinó que s'està fent una resposta parcial o una resposta que no ens comprometi massa a aquesta Europa.
Està, doncs, el món molt a l'expectativa de veure per on tiren els talibans. Les famílies que estan acollides a Baita Altacafa estan en contacte amb els familiars que continuen a l'Afganistan? Què us expliquen del dia a dia de la situació al país, com s'està vivint aquest dia a dia a peu de carrer allà mateix?
Sí, ells tenen contacte amb les famílies. S'ha de dir que ells, inclús amb la quantitat reduïda d'ajudes econòmiques que poden rebre, intenten ajudar el que puguin, pues, ficant-li diners als mòbils, quan poden fer videotrucades. Llavors, bon, la situació de moment, jo entenc que quan parlem amb ells, doncs, com no entenem molt la realitat que ja ens expliquen, doncs, que sí que hi ha moviments de persones, per exemple, no? Una persona d'aquí que té ja la seva dona, els seus fills, s'ha de moure a una altra ciutat perquè, clar, no té el seu home per poder moure's i s'ha d'anar amb familiars. on pugui haver la presència d'aquest home. I llavors jo crec que amb el temps, poc a poc sí que s'anirà veient o aniran explicant més. De moment també nosaltres som bastant cuidadosos en aquest tema. Ells també tenen pendent, bueno, com a l'entitat hi ha un servei psicològic, doncs, que puguin començar, i allà també expressar tot això, però també sabem que ja està havent totes aquestes conseqüències que s'estan explicant, i una d'elles principals és que comenta que els talibans, doncs, poden saber i saben que aquestes persones són aquí a Espanya, no? I llavors nosaltres sí que estem sobretot fent aquesta contenció més emocional, que ara també potser encara no ha sortit tot el que sortirà en les properes setmanes o mesos, segur.
Doncs molta feina la que hi ha per davant per acompanyar i donar suport a aquestes 13 persones de moment que hi ha acollides per la Fundació Vahit Alta, que fa 13 persones que han sortit de l'Afganistan per salvar la vida, però que continuen moltes més allà. La campanya que té en marxa Vahit Alta Kafa per captar donacions, per ajudar a sumar recursos a tots els serveis i tot el repte que afronten cada dia, doncs apunteu aquest número de Bizum, 03463 03463. Qui vulgui ajudar ho pot fer a través d'aquest número de Bizum. Daniel Ibarz, director de la Fundació Vahit Alta Kafa, i Albert Berna, responsable del programa d'acollida de la Fundació. Moltes gràcies per acostar-nos a aquesta realitat i bona feina.
Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
L'Ajuntament de Sant Vicenç formarà les entitats perquè detectin violències masclistes. Es tracta d'ensenyar eines i indicadors per identificar violències masclistes en empreses, organitzacions i associacions. Espais informals on les dones poden rebre ajut en el seu dia a dia. Les inscripcions al curs són obertes.
L'objectiu del taller és promoure respostes col·lectives contra les violències masclistes. Patricia Higueras és la regidora de Feminisme i LGTBI.
Aquesta formació que farem ara per les entitats també la faran ara al setembre les agents cíviques, i més endavant volem oferir-la als comerços. L'objectiu és que tot el pes de la denúncia i de la crida d'ajut no recaigui sempre en la dona i el focus de la violència estigui en la societat. L'any passat, en ple confinament, ja es va treballar aquesta qüestió a la guia de convivència veïnal que va publicar el Servei de Mediació, i ara fem un pas més, no?, amb aquestes formacions per continuar amb la lluita contra la violència masclista.
Sovint costa detectar les situacions de violència masclista i les dones acostumen a utilitzar espais informals que habiten quotidianament al carrer per buscar ajuda. Aquesta situació es va agreujar durant el confinament de l'any passat, quan les dones que patien violència es veien obligades a conviure encara més temps amb els seus agressors. Precisament, Higueras explica el context que ha dut a plantejar aquest taller.
Arrel del confinament es va detectar des del SIAT, el Servei Integral d'Atenció a la Dona, i amb la resta de municipis de la xarxa dels SIAT, i també en diferents reunions de seguiment amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i amb l'Institut Català de les Dones, doncs que costava molt arribar a les dones que estaven tancades a casa seva amb el maltractador. No? Les dones durant el confinament aprofitaven el moment de sortir de casa per comprar, aprofitaven aquell moment per trucar al seu SIAT de referència i per explicar la seva situació.
Tot plegat per garantir la implicació de tota la societat en l'erradicació de les violències masclistes. La regidora de Feminisme remarca el paper de les associacions veïnals en aquesta lluita.
Des de la taula d'igualtat s'ha parlat en diferents ocasions, no? Ho hem parlat en diferents ocasions i en diferents fòrums, que la implicació i la complicitat de la ciutadania en general és imprescindible. Les entitats veïnals i també les socials, doncs, juguen un paper molt important, ja que són espais de confiança on les dones s'adrecen i on justament en aquests moments cal que les persones que estan en aquestes entitats, no, de manera voluntària, tinguin eines per poder ajudar aquestes dones i els seus fills i filles i poder fer aquesta prevenció.
El taller s'impartirà els dies 22 i 29 de setembre, de 6 a 9, a la sala de plens. Per participar-hi cal fer una inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament. Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció. Una vegada s'omplin les places del taller del 22 de setembre, s'iniciarà la inscripció per la sessió del 29. Pot apuntar-s'hi més d'una persona per associació, però per donar opció a totes les entitats s'assignarà plaça a la primera persona de la llista de cada entitat.
Ràdio Sant Vicenç. Al Bàsquet Joventut Sant Vicenç estem de portes obertes. Nenes i nens, joves, més grans, si has nascut a partir de 2016, vine a provar-ho. Et divertiràs, faràs noves amistats i formaràs part de la gran família del bàsquet. Portes obertes al Bàsquet Joventut Sant Vicenç. Dimecres i divendres a partir de 6:15, segons l'edat. Ens trobem al Poliesportiu Municipal de Sant Josep, a Sant Vicenç dels Horts. Més informació al 651 41 74 77 i a sanvibasket@gmail.com.
Sant Vicenç al dia.
La il·luminació del camp municipal de la Barruana es renova per fer-la més eficient i sostenible. Durant les properes setmanes es canviaran les antigues làmpades per sistemes LED. Les tasques de renovació duraran unes setmanes sense que això afecti els entrenaments ni els partits previstos. El cost de l'actuació és d'uns 40.000 euros.
En concret, l'Ajuntament renovarà els 20 projectors de la Barruana i amb aquest canvi es millorarà la visibilitat al camp, tant als entrenaments com en els partits. Alhora, reduiran costos energètics i es potenciarà el consum d'energia més sostenible. La lluminària LED dura més i consumeix molta menys potència que les làmpades tradicionals. Les actuacions es faran de dilluns a divendres amb una grua elevadora. Aquesta quedarà fixada al costat de les torres d'il·luminació i no es podrà entrenar a la zona propera on s'estiguin fent les tasques de renovació. Tanmateix, sí es podrà fer servir la resta de l'equipament esportiu i es retirarà la maquinària i tot el material durant el cap de setmana perquè els partits previstos es puguin celebrar amb normalitat.
El Centre d'Estudis Comarcals farà dissabte una jornada per reflexionar sobre la preservació dels espais rurals al Baix Llobregat, les seves amenaces i els reptes. Les inscripcions per participar-hi són obertes.
La setena jornada de paisatges contemporanis del Baix Llobregat se celebrarà dissabte al matí. Hi ha previstes dues taules rodones, la primera sobre eines per la preservació dels espais rurals i la segona taula rodona sobre experiències de gestió dels espais rurals. Hi participaran representants de entitats i administracions. A les taules rodones hi haurà representació de la Generalitat, de l'AMB, del Parc Agrari, d'Unió de Pagesos, de la plataforma SOS Baix Llobregat, del Consorci dels Espais Naturals del Delta, de cooperatives agrícoles, entre d'altres. Diversitat de veus per debatre sobre la preservació dels espais rurals al Baix Llobregat. Aquest dissabte a la seu del Centre d'Estudis Comarcals, a Sant Feliu. Les inscripcions es fan al web del centre.
Sant Vicenç al dia.
Doncs fins aquí les notícies d'avui de Sant Vicenç dels Horts. La informació continua d'aquí mitja hora a les dues a les notícies en xarxa i nosaltres tornem demà a partir de la una. Gràcies, passeu un bon dia.
Llené de libros mi maleta. Escoltes Ràdio Sant Vicenç.